Tot l'equip potser a vegades també li passa, no?, d'aquesta inèrcia, i de sobte es troba que hi ha més competència de la que ens imaginàvem. Això a Europa ja fa temps que ho sabem. Per tant, crec que el Barça és clarament favorit per ser a la final, però per mi, per exemple, l'empat a Múnich ja va ser relativament sorprenent.
Sí, sí.
Ja m'esperava que el Barça guanyés.
Però és veritat, això, que aquesta sensació que descrius a mi també em passa, perquè jo m'imagino que el Barça pot tenir problemes amb el Chelsea, l'Arsenal, el Lió... I no t'imagines tant del Bayern, però, com deia Pere Romeu, és que només l'ha guanyat el Barça aquesta temporada.
És veritat. Creus que va ser aquella victòria tan bèstia que...
Sí,
dius...
però és que el Bayern ha guanyat l'Arsenal, ha eliminat el United de la Champions. I és veritat que aquell partit li va ser molt útil al Bayern, sí, i t'ho explicava el Pere Romeu, de cara a preparar... Jo crec que a poc a poc, i és natural... Els equips aprenen a jugar-li al Barça també i saben que això, que si les vas a buscar, que gairebé les convides a que surtin de la pressió i et matin,
tampoc
que és
cal,
el que va passar amb el partit
de nada.
O sigui,
si te'n fan set,
has
de fer tot al revés.
Tot al revés, sí.
I que un equip sigui molt efectiu, que va ser el Barça, que va ser efectiu.
No, clar, i que el Barça va fer un molt bon partit aquell dia i no sempre surt un molt bon partit.
Oriol, cap dubte, a nivell col·lectiu, individual, sobretot, el Barça és superior al Bayern i, per tant, jo crec que tornem a veure una final de Champions amb el Barça.
Doncs les nostres sensacions són coincidents amb les de Pere Romeu. Ara falta que el terreny de joc ens doni la raó a tots plegats i això serà aquest diumenge al Camp Nou, un Camp Nou que camina cap a tornar a estar ple en el seu format actual. Retard minimíssim avui per rebre Agnès Marquès. Hola, Agnès, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Avui amb un outfit molt esportiu.
Sí. Tothom me'n diu alguna cosa?
Bueno,
sí,
no, estiu.
Igual que el teu.
A mi anava a dir que m'agrada molt.
Tots patrocinen.
Però jo, és veritat que diguem, es vesteix d'aquesta marca per sobre de les nostres possibilitats.
Com diria Ferran Martínez, jo sempre porto aquestes samarratotes. En canvi, Agnès Marquès, que té un nou outfit...
Però és que no és una samarratota, eh?
No.
És una línia especial.
Això és casual wear.
Molt bé.
Molt bé.
Cort, però...
A part d'això, l'Agnès...
Sort que no hi ha tele,
avui. N'hi ha, però només m'enfoquen a mi. No sé què passa.
Ha acabat. Els nostres
companys
de televisió han deixat el pla
fix. Em sento observat.
Ara l'Esport3 està jugant al Barça de Futbol Sala, que acaba de començar el seu partit a la pista del del Valdepeñas. Sortia. Acaba de començar. Empat a 0. A les 10, Catalunya nit. Amb quins continguts, Agnès?
Doncs, mira, d'entrada explicarem el que ja podem parlar de crisi del govern. M'heu dit alguna cosa? No. Doncs del que ja podem parlar, que és una crisi de govern amb el sector de l'ensenyament. Hi ha diversos... hi ha hagut ja vagues durant el curs i aquestes 17 jornades convocades en la recta final doncs per les reclamacions històriques del sector, però a més hi ha la qüestió dels Mossos de paisana als instituts. Avui aquesta picabaralla i aquesta crisi ha arribat al mateix Parlament i ha estat el mateix president Salvador Illa qui s'hi ha referit. Doncs com que li han preguntat diverses vegades, fins i tot doncs, hi ha hagut un punt d'irritació, no?, que hem pogut percebre en les seves intervencions, i recollirem algun d'aquests moments, perquè al final el que vol explicar el govern és, escolta, això és una proposta a la qual s'hi pot acollir qui ho demani, no és cap obligació. Després, aquest vespre, el sol se situa d'aquí uns minuts en la mateixa posició que el 12 d'agost, que com sabeu és el dia de l'eclipsi total. Tarragona és un dels punts del país des d'on es podrà veure, i avui hem enviat el Ricard Boigas amb un dels grups de voluntaris que s'han repartit per la ciutat per trobar el lloc ideal. Aleshores, ell ens explicarà quins
avui,
són aquests llocs.
Avui és l'assaig general de l'eclipsi.
Efectivament, l'assaig general de l'eclipsi.
Quina llàstima. El 12 d'agost correré per allà i m'hauria anat bé avui anar a fer l'assaig general.
Sí, perquè hauràs d'agafar lloc. I vull dir, perquè això comença a estar complicat.
Tampoc ens tornarem bojos.
Doncs val la pena, eh?
Jo m'hi jugaria a algú que no serà fàcil, eh?
Sí, està molt ple tot, no?
Està, home, clar, aquí vindrà gent d'arreu, d'arreu
del món. Sí. Ara no recordo quin poble de per allà Reus, que vaja, ja tenien reservats hotels de fa 2 anys, perquè, vaja...
Però si podran anar...
Ves passant, Bernat.
Baixar i pujar, no?
No serà tan fàcil. Justament una de les coses que ens explicarà el Ricard és les dificultats i preocupacions que ja tenen els alcaldes de la zona per organitzar la gentada que es preveu, perquè efectivament a nivell d'hotels i etcètera està tot molt bastant agafant. I també preocupació dels oftalmòlegs. que no em vull aventurar perquè m'ho ha explicat el Ricard, però ell ho explicarà millor a partir de les 10, però sí que s'ha d'anar amb molta, molta cura perquè, a més, les lesions poden no ser evidents en el moment i poden aparèixer al cap d'uns quants minuts.
Ulleres 3D o...?
Això ens ho explicarà el Ricard a la perfecció. Jo no he vingut amb el màster fet del tema, saps?
No, jo en tinc unes d'un concert de Toni Afon que les havia guardat per l'ocasió. No serveixen, eh?
Vaja. Posa't d'esquenes, perquè veig que no podràs tornar al setembre a llegir.
Fes la migdiada.
Molt bé, i després als Estats Units, esperem també que ens ho expliqui en directe l'Oriol Serra, el president de la Reserva Federal dels Estats Units, Jerome Powell, presideix la que pot ser la seva última reunió a la Reserva Federal després de 8 anys en el càrrec. S'ha convertit en la bèstia negra de Donald Trump i estem també doncs, esperant pendents d'aquesta intervenció que faci. Després de la segona hora, deixa'm dir que la pel·lícula Tessie s'ha fet 30 anys.
Com passa,
sumeu l'edat que teníeu.
Sí, sí.
Nosaltres avui entrevistem l'Eduardo Noriega, li han passat també aquests 30 anys, és un dels seus actors, parlarem de la seva nova pel·lícula que es diu La Horcada i de la seva relació amb el català. Sabeu que estem fent la Setmana de la Llengua aquí a 3CAT. Mm-hmm. Doncs Eduardo Noriega, escolta, parla un català fantàstic.
I és molt del Barça.
Ho tenim tot.
Ho tenim tot.
No sé, que estem fent gestos.
No, que l'entrevistin.
Ja ve la nit.
Va, un altre dia, per una secció que tenim.
Si abans d'entrar al Catalunya Net el veiem passar per aquí, el farem passar.
Si una entrevista per parlar del Barça.
I de l'Eclipsi, fins i tot.
A
les 10, al Catalunya Nit, avui, com sempre, amb continguts ben variats.
Boníssim.
I sempre interessants amb el Manel Elias, que està encantat amb els Knicks, però
sí, ja ho he vist, que
m'ha abordat pel carrer dient si Branson vol guanyar. Que he pensat que avui tenia un dia optimista. Manel Elias i Agnès Marquès, que no parlen de bàsquet en la preparació
jo no en sé de bàsquet.
Del seu programa. Gràcies, Agnès.
Que vagi bé.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
I del PSG Bayern hem estat parlant una bona estona, de tots aquells que el vau veure, i a tots aquells que no el vau veure, la recomanació del Bernat, per exemple, és que el recupereu. Jo no sé si l'endemà és un partit molt, sí, molt bo, però ja, com sabent el resultat, perd una mica de gràcia, Bernat. Però, en tot cas, avui, si volen, tenen un altre partidàs, que sí, és aquest Atlético-Arsenal. Ja veurem si tan bo com el d'ahir o no, però que comença ara a les 9 del vespre i que ja sabeu que podeu seguir per Catalunya Ràdio. Griezmann i Julián Álvarez el demanen amb Lundqvist i Simeone. Vaja, que l'11 de Simeone ve a ser el que ja ve jugant habitualment.
Qui juga al mig camp?
Koke i Cardoso, acompanyats a les bandes, com deia, de Simeone i Lundqvist. El Llorente és lateral dret. Llorente lateral dret. Pubili Hanko com a central, Rogeri per l'esquerra.
Sí, Llorente.
Amb Oblak a la porteria.
Bé, després de la final de Copa que va perpetrar Musso, no era difícil.
Va quedar condemnat aquell dia.
Deien a Madrid que Nico González podia tenir opcions de jugar a la banda esquerra, però com que es va lesionar l'entrenament d'ahir, ha hagut de tirar de Lundqvist, que vaja, també arribava amb problemes físics.
L'Oriol Domènech s'estava mirant atentament l'11 de l'Arsenal. No sé si hi ha algun jugador que et cridi l'atenció. Uri?
Home, hi ha baixes, que no sé si és per temes tàctics o...
Tenien baixes, unes quantes baixes.
Crec que Saka era baixa per
lesió. Sí, Saka era baixa, no està ni a la... Ah, no, perdona, no, torna, no, sí que està a la banqueta. Està a la banqueta, el que passa que no comença a l'11. Bé, amb Gyökeres al davant, acompanyat de Madueke i Martinelli, l'11 de Mikel Arteta.
Juga Eze, que per mi és un dels millors jugadors que té l'Arteta.
Sí. Com l'equip últimament està una mica irregular. En fi, veurem de què són capaços. Matar les Cs i Gunners.
I al marge d'aquesta Champions, d'aquestes semifinals d'anada de Champions, avui a la primera hora del Top Costa, m'ha entrevistat Pere Romeu, que ens ha avançat que Aitana Bonmatí serà a la convocatòria de diumenge. Una altra cosa, si pot tenir o no minuts, en funció de com vagi el context del partit contra el Bayern. També ens ha dit la seva opinió sobre el aquesta Alexia post-lesió, que diu que és més completa i que la veu com a entrenadora perquè és, per la visió de joc que té, que és una jugadora molt, molt intel·ligent. I també ens ha parlat de l'aposta del Barça per les joves, bàsicament perquè a dia d'avui, si alguna jugadora consolidada vol venir al Barça, ha de fer ja el pas endavant, perquè el Barça està com està, per dir-ho així, i per tant l'aposta no passa per jugadores consagrades, per cracs, sinó més aviat per futbolistes joves.
Ara estava pensant que Alexia, d'entrenadora del Barça, seria complet el cercle.
Ella va dir que no vol ser entrenadora, crec.
Ah, no?
Ah,
molt bé. Mm-hmm. Doncs llavors ho dissimula molt bé, perquè fins i tot el seu entrenador...
Sí, creu que... Bé, ella pot tenir... És a dir, pot tenir molta visió del joc, però no li venir-li de gust manar,
molt bé,
per exemple.
Doncs no serà Alexia entrenadora del Barça, tot i que, segons el seu entrenador, ho podria ser en un futur. Fins aquí la primera hora del Tot Costa. Aquí va la segona.
Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Amb el suport de Bon Preu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
Hola, sóc la Quica, m'encanta parlar català amb les meves companyes i ho he après escoltant-vos.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Doncs avui que hem parlat amb Pere Romeu, per anar a joc en la Setmana de la Llengua a 3CAT i a Catalunya Ràdio, Quica Nazaré, una de les integrants del Barça femení.
He fet un salt estrany, que ens ha aixecat més de 3 pams. Sortia fum, tan dens i blanc, i a dins tu i jo i el meu gran salt. Teníem por mirant a baix, teníem por i ens hem quedat mig abraçats sentint el salt. Regalimant mentre les mans els testimonis...
No sé si és casualitat o no, l'altre dia el Xavi Campos al Club de la Mitjanit ens va preguntar quina era la nostra cançó favorita de Manel i els més experts van tirar per Benvolgut i quina era l'altra?
Jo competeixo
i jo em vaig quedar amb aquesta i el Salva Pou per una vegada tira una cançó que m'agrada a mi i això és...
Per una vegada, diu. Però si cada dia està pensant en tu,
demà
el Salva.
Què passa demà?
Cada dia.
Ja ho veuràs, què passa demà, hosti.
Deu fer anys a Angus Young o algun d'aquests.
O algun d'aquests que de tant en tant ens cola.
Jo crec que sí, Angus Young...
Sí. Encara fa anys a Angus Young?
Home, i tant.
Sí.
Ja m'agradaria a mi arribar a l'edat d'Angus Young com està el guitarrista i líder d'ACDC. També m'agradaria arribar, tot i que ja vaig passar, en el seu estat a l'edat de Ramon Salmurri. Salmo, bona tarda.
Ho estàs fent complicat, això. Ho estàs fent bastant complicat, trobo. Ja no anem bé.
Així no anem bé. De seguida, plana esportiva del Barça. Tenim per aquí la Laia Tudel per explicar-nos novetats de l'entrenament d'avui, però avui el prescriptor de causes feixugues és el Salmo, que ens ha d'explicar que les Champions del femení i de l'handbol, que són dos títols perfectament plausibles a aquestes altures de temporada, tindrien, evidentment, un valor esportiu que tothom desitja, però també, Salmo, desquadrarien l'equilibri econòmic d'aquest exercici.
Sí, suposarien un peatge important a nivell econòmic. A veure, la junta directiva del Barça té un aval pendent de resolució. És un aval de 7 milions d'euros que afecta, i aquest és el primer concepte que hem d'aclarir, la massa salarial no inscribible. Hi ha dos tipus de massa salarial, la inscribible i la no inscribible. En aquest cas, seria la segona, que bàsicament, per resumir-ho i fer-ho fàcil, són les seccions. I quan dic les seccions, compte perquè això inclou el femení i el futbol formatiu. És a dir, tot el que no seria el primer equip de futbol masculí. Aquest aval és conseqüència d'un dèficit de 7 milions d'euros de la temporada passada en aquestes seccions. És la segona vegada durant el mandat de Joan Laporta que la Lliga, és a dir, Javier Tebas, obliga a aplicar un aval per aquestes seccions. El primer cop va ser la temporada després de la sortida de Nikola Mirotić. Al Barça consideren que de cada no haver d'executar aquest aval s'està fent una bona feina i que tenen marge suficient i que, per tant, es retirarà aquest aval. De fet, hi ha un acord tàcit de paraula amb Javier Tebas perquè quan s'entri a la norma 1-1 es pugui retirar aquest aval. Ara bé, hi ha tres elements que estan condicionant aquest final de temporada. Tres elements que tensionen, diguem-ho així, dit entre cometes, la recta final de la campanya. El primer, el futbol formatiu. Va explicar el Xavi Campos al Club de la Mitjanit que una mica quina era la fórmula del club per a pujar les clàusules de rescisió al planter, tot això després del cas Duró. Però també aquest augment de clàusules van acompanyades d'un augment salarial. Per exemple, si un jugador debuta a la Youth League, si debuta amb el Barça Atlètic, si debuta amb el primer equip, ni que sigui uns minuts, si juga 5 partits amb el primer equip, si en juga 10 o si en juga 15. Dic això perquè som en un escenari en el que el Barça pot ser tranquil·lament campió i que tingui uns quants partits, 3 o 4, ja amb el títol a la butxaca. Això sol ser un escenari propici perquè hi hagi futbolistes del planter que vagin traient el cap en el primer equip. En aquesta temporada, això no acaba d'interessar gaire. Precisament per això que t'estic explicant. Sí, sí. Si tu fas debutar futbolistes, això implica un augment salarial i això computa en aquesta massa salarial no inscrivible i, per tant, té una afectació directa en aquest aval. Estic dient que Hansi Flick no farà ni jugar ni un futbolista del planter, tot i ser campions de Lliga? No, no estic dient això. El que sí que estic dient és que quan s'hagi de prendre aquesta decisió, tot això es tindrà molt en compte. I el segon element, diguem-ne, que aquí és on hi ha el gran risc, són les dues Champions. La Champions femenina de futbol i la Champions d'handbol. Per què? Perquè els salaris d'aquests professionals van acompanyats, sobretot, de primes en cas d'aconseguir aquests títols. I això és el que altera, sacseja molt el taulell. El pressupost tant de l'equip femení de futbol com de l'equip de masculí d'handbol marca els quarts de final com a objectiu a assolir. Això ja està aconseguit i diguem-ne que tot i que el Barça té marge, té remanent encara per jugar, és una situació que està tensionant molt la caixa perquè el club no va sobrat i s'està mirant molt de reull què passa en tots aquests casos.
I sobretot, més enllà d'aquest aval que ens explicava el Salmo, és que un dels pilars d'aconseguir el famosíssim 1-1 és que aquesta temporada no tanquis amb pèrdues l'exercici d'aquest any, i tot això que ens explica el Salmurri, que serien bones notícies des del punt de vista esportiu, per descomptat guanyar les dues Champions, i que la gent de casa vagi jugant, vagi sumant partits amb el primer equip, tindrien un peatge econòmic que ara mateix posaria en perill l'equilibri econòmic del club, o més que l'equilibri econòmic del club, perquè no, per no sonar tan dramàtic, l'aspiració de tenir l'1-1 aquest estiu.
Dit d'una altra manera, no conec cap directiu, i ho he parlat amb uns quants, ni cap responsable del club, que m'hagi dit, escolta, saps què? Que quasi que millor no guanyem les Champions.
No,
cap
ni
un. No. Tots han dit sempre exactament el contrari. Escolta, les guanyem i després ja ho trobarem. Ara bé, guanyar-les té una conseqüència directa en la dificultat d'arribar al fair play financer que marca la Lliga.
Això li va passar a Joan Laporta, molt més greu, eh? L'últim any del seu mandat, del seu primer mandat, l'any 2009-2010, que els comptes li van costar com molt de quadrar per les primes. De l'any anterior, és a dir, arrossegava de l'any del triplet les pèrdues, uh-huh. Hi havia hagut pèrdues aquell any, perquè el fet de guanyar un triplet, que òbviament no el pots pressupostar, li havia suposat unes primes de primer equip, uh-huh, que li havien desquadrat el pressupost.
Clar, en aquell moment la cosa era relativament poc greu, perquè al final era una pèrdua. El problema que tens no és que tanquis l'exercici en positiu, sinó que no tancar-lo en positiu t'impossibilita tenir l'1-1, i per tant tot això que hem estat explicant de l'estiu de Julián Álvarez i sa tia la guenya, se'n va a l'aigua.
Ara que explica això la Sònia, és que el primer contracte que va fer el Pep Guardiola amb el Barça, a primer equip, uh-huh, tenia una fitxa molt baixa
i consolidava...
Era un milió i mig, perquè era el que cobraven els jugadors del Barça bé, que pujaven al primer equip, però tenia primes per Copa, Lliga i Champions, que eren una brutalitat.
I les
que
consolidava.
Quedaven consolidades per l'any següent. I va guanyar els tres.
Si no li va anar malament la jugada econòmica a Guardiola, a part de l'esportiva. Bé, doncs molt completa aquesta informació econòmica del Salmo.
Que... És que és un problema que el Barça acaba sent penalitzat per ser un club multiesportiu i per tenir seccions, que no hauria de ser mai així.
No té cap sentit, això.
Sí, sí, és així, però això ja no té a veure amb guanyar o no, sinó que tots els... Vaja, que el femení, que és una secció que dona benefici, no pugui fitxar, és injust pel femení i a la vegada, com diu la Gemma, pel club, veure's penalitzat, per exemple, per tenir femení, secció de bàsquet, secció d'hoquei, que en els altres casos són deficitàries.
Aquesta és una reglamentació de la Lliga, però crec que hi hauria d'intervenir aquí el COE. Perquè
el govern, com a mínim.
No sé si bé, sí, el govern a través del COE, sí. Ai, del COE, no, perdona.
El CCD.
El CCD, això. El govern a través del CCD, perquè... realment estàs desincentivant que els clubs inverteixin a la seva secció femenina, per exemple.
Deixa'm fer d'advocat del diable.
Perquè dic la secció femenina de futbol perquè la majoria en tenen i en el cas de bàsquet no hi ha tants clubs que tinguin bàsquet. Mm. Digues, perdona.
No, però explica-li als equips que competeixen a l'ACB o a la Lliga Sobal que el Barça juga, diguem-ne, amb cartes més guanyadores perquè és un club de futbol.
Sí, aquesta és l'altra mirada.
O sigui, si tu mires des de l'altra perspectiva, és, home, i tant que hi ha una implicació directa en el fet que siguin...
Però segurament en la gènesi el Barça va treure el Barça femení en aquest cas va treure avantatge d'aquesta situació, evidentment, però no és el cas d'ara. En el cas actual, el Barça femení no xucla econòmicament del club matriu, sinó que és una...
Però en el bàsquet o l'embol, sí.
Ah, això totalment. Sí,
el problema
sí.
És que després han de competir, no? Parlem una altra vegada del Barça femení amb equips de la Premier que sí que els beneficia tenir un equip femení. Uh-huh. Per tant, és que mai serà igual.
Sí, els beneficia.
Els beneficia per
els drets. Hi ha algun cas que ho han separat, no sé si eren el Chelsea, no.
Per temes de drets, per la Lliga, és molt, molt superior al que tenen, el que guanyen com a equip, que el que guanya el Barça femení. Molt, molt superior.
Bé, més enllà d'aquest debat filosòfic, que accepta les dues mirades, evidentment, la que feia el Salmo també des de fora del Barça, la qüestió, Bernat, que estàs molt, molt callat, és que això de l'1-1 no està tan clar.
És que no hi ha cap indici que faci pensar que aquest any sí. No ho sé, si no, tot sempre depèn de que es venguin uns seients VIP que es van vendre però no s'han pagat, que hi hagi una sortida d'un jugador, no sé què, que el 30 de juny, com a... És que clar, tot és difícil i l'experiència que tenim és que fins ara tot costa, i que l'experiència que tenim és que fins ara mai s'ha aconseguit. A tot això hi ha una història, que són les abraçades que ara es fan Tebas i Laporta. Entenc que això potser significaria que hi ha una relació més bona i que per tant la Lliga podria, no sé, ja no diria que tenir més màniga ampla, perquè al final els altres clubs també dirien alguna cosa, però vaja, Tebas que 2x3, no, sí, estan en la línia, veremos si hacen los deberes, no sé què. Sí, la sensació és de bucle, de cada any sentir el mateix.
Sí, sí.
I mentrestant, ja començo llegint informacions, Deco prepara el pla D per si no pot fitxar Bastoni, és a dir, i anem amb les rebaixes.
Jo tinc bastant assumit, eh? Quan jo parlava mai de Julián Álvarez, doncs, etcètera, ja us vaig dir el que pensava.
No, podem tenir assumit que aquesta és la realitat, però també podem acceptar que aquesta realitat és molt negativa pel Barça i per les seves aspiracions
clar,
esportives.
Sobretot perquè l'estiu passat, no sé qui ho deia avui a la reunió, és que encara sort que, no, que Nico Williams al final ens va deixar penjats. Però l'estiu passat va ser un estiu de 25 milions. I amb això... t'ha donat per guanyar una lliga, per competir a tot arreu amb dignitat. Aquest estiu el pressupost era, no, és que aquest estiu ja sortirem al mercat, doncs ja ho veurem.
Gran sort del Barça és que li ha aparegut una generació de joves que han aguantat l'equip, i entre ells la Lamine Yamal, que et permet tenir com la il·lusió del far de continuar tenint un jugador internacional
i que ha fitxat un entrenador que tot això ho ha sabut gestionar bé. Però també ha tingut la sort que s'han lesionat uns jugadors que gràcies a aquestes lesions han permès inscriure'n el de nous. Al final estem fent malabars
constantment.
Hem parlat molt del partit d'ahir. Tu mira els fitxatges dels dos equips, Luis Díaz, Harry Kane, Olise, tots a cop de talonari.
Sí que sí.
I Dembélé,
sí,
i Kratzbele del Nàpols.
Sí, des del punt de vista esportiu, el que està fent el Barça, la recuperació esportiva del Barça és un miracle, I, com deia la Sònia, si no fos perquè, a part de l'encert en el fitxatge de Flick, si no hagués emergit aquesta generació de joves, la perspectiva que tindríem avui segurament seria la del 2021 de, mare meva, quina travessa del desert. Doncs aquesta sort o aquest encert està tenint el Barça en un panorama econòmic certament desolador. Salmo, alguna cosa més?
Res més.
Gràcies, Salmo.
Que vagi bé.
Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
A la Laia avui li toca la cara agraïda, la part esportiva, a més amb bones notícies des de la infermeria.
Sí.
O ja des de fora de la infermeria.
Llavors, tot és felicitat ara mateix. Avui tornava l'equip a la feina després d'un parell de dies de festa que li va donar Flick, i s'ha trobat amb que tres jugadors s'han començat a fer l'entrenament amb el grup, una part de moment, però com a mínim Rafinha, Marc Bernal i també Christensen han fet aquest entrenament parcial amb el grup. Això vol dir que ja són a la recta final, a punt de tornar. De fet, en el cas de Rafinha, que fa tot just 4 setmanes que es va lesionar la cuixa dreta amb el Brasil, doncs ara mateix, si no passa res, demà passat, la idea és que viatgi a Pamplona, que tingui uns minutets, pocs, i després tens una altra setmana.
Ha clavat el pronòstic, perquè recordo que dèiem, si ho compleix, tornaria per la tornada de les semifinals de Champions, que malauradament ja no.
Tornarà per poder-les veure des de casa, sí.
Bé, això
tots,
les
lesionats i els no lesionats.
Però està bé perquè podrà fer aquesta pretemporada del Mundial, que esperem i desitgem que...
Ets un altre del club d'entrenyats amb Rafinha?
No, jo més o menys que un dia vam coincidir aquí. Jo entenc que Rafinha, per Rafinha el Mundial, sigui importantíssim. I el partit que va jugar i on es va lesionar, doncs, mala sort. És a dir, s'hagués pogut lesionar en un entrenament amb el Barça. Era un amistós, sí, però era l'últim amistós de Brasil.
Amistós que l'han jugat tots els altres internacionals de l'equip.
Jo crec que Rafinha no té no sé si té la titularitat tan assegurada com la pot tenir el Barça, tot i que, evidentment, doncs és peça clau per Ancelotti.
El Ricard diu que sí, jo no ho veig tan clar.
I clar, no s'ho volia perdre. No, ara ho he fet per buscar una mica d'aplaudiment fàcil del futbol.
Molt bé. El cas, Rafinha, uns minuts a viatjar a Pamplona per tenir uns minuts i també després tota una setmana d'entrenaments i poder jugar encara més minuts al Clàssic. A veure si el veiem una mica més. Ell també
el Clàssic
és
serà, menys la mini serà tothom, eh? Mbappé, sí. Rafinha, pues, semblarà la final del Mundial.
Superclàssic. Mm. També és cert que Rafinha té ganes de tornar amb el grup perquè se sent en part una mica responsable pel fet d'haver-se lesionat en aquest tram de Lliga de temporada per l'equip, no de Lliga, sinó de temporada, però vaja, que de moment està bé, té bones sensacions i, per tant, en principi el veurem aquest cap de setmana. Marc Bernal, que recordeu els efectes 15 al turmell a principis d'abril, que havia de tornar en 10 dies, però que els últims dies de recuperació va notar molèsties i van decidir frenar i fer una mica una passa enrere, doncs ara sembla que avui a l'entrenament segueix amb bones sensacions i, per tant, en principi també podria ser que el tinguéssim aquest cap de setmana. Ja vam dir que fins que no estigués al 100% tema turmell no volien córrer, però vaja, de moment va bé ara sí aquesta recuperació amb Marc Bernal. I Christensen, el cas de Christensen és diferent, es va lesionar, lesió greu al genoll al desembre, que van optar per un tractament conservador, per tant a partir d'aquí amb Christensen anirem veient progressivament la seva incorporació, perquè bé, és una lesió que es va fer del trencament del creuat, parcial del creuat i per tant aquestes lesions greus requereixen, perquè em fas aquesta cara.
No, és que estava pensant, Dinamarca no ha anat al Mundial, oi? O sí?
No.
Jo crec que no, els van anar a eliminar la repesca.
Amb la República Txeca,
sí.
La repesca.
No, seria un titular indiscutible de Dinamarca, però ja no li cal córrer i vés a saber si el tornarem a veure vestit al Barça, perquè ja té aquesta oferta de renovació al damunt de la taula, però no ho sap.
A baixa, com totes les que es fan.
Sí, i espera't. Molt bé, doncs bones notícies.
És normal que Cristina tingui la baixa.
Sí, sí.
Sí, home, clar, sí, sí. No, sí, em sembla un bon gest del Barça de dir, t'ho farim perquè has tingut desgràcia, però si no li va bé a la baixa, perquè és que el contracte original era molt a l'alça. Ja està. Gràcies. Ara li anava a dir Tomàs, que és el meu gag habitual. Gràcies, Andreas, i sort.
Té la seva baixa llarga durada també ens ha ajudat a inscriure...
Home, i tant.
Sí.
Olmo va ser, no?
Sí. Gràcies, Andreas.
Sona fatal dir que gràcies a una lesió hem inscrit un tipus.
No, que
va ser així. En fi, gràcies, Laia.
Adéu.
Farem una pausa. Segur que heu pensat... És dimecres, hi ha l'Oriol Domènech, empat al Barça a la pista del Valdepeñas. Encara no hi ha hagut torracollons. Quan tornem de la publicitat avui, amb special guest star d'altíssim nivell. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
Sou molt bona gent!
Després de recórrer tot Catalunya, Quim Masferrer omplirà el Palau Sant Jordi de molt bona gent. Un espectacle irrepetible per reviure tot el que hem compartit. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, el dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3Cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3Cat, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3Cat en viu. Ho veus, ho sents, ho vius.
Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
No.
Et surt de dins això de...
Necessito vacas.
Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
Anys 1936-1939.
I què en saps de l'àvia a la guerra?
Sé poc.
No en sabem gaire res, eh?
Jo en sé molt poca cosa.
Els avis que van viure la guerra van callar per sempre.
Però en sèrio, això li va passar al meu avi? Com no m'ho puc creure.
Ara, però, els seus nets són tot orelles.
M'has deixat parat.
Ai, per favor.
Quanta guerra. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat, estrena amb Roger Casamajor.
Catalunya nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
L'Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
Washington, Oriol Serra.
Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elia i Agnès Marquès.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya nit.
Notícies sota la llum de la lluna.
Tant si te la bufa, ets de bona pasta o un torracollons, tria els ximplets.cat. Regals que parlen català. Som l'original, som el que xerrem. Els ximplets.cat us ofereix el torracollons del Tot Costa.
I el torracollons del Tot Costa, ja amb... Vaja, li podríem posar una estrella de xèrif a l'Oriol Domènech. Oriol, tens algun retret, alguna queixa que hagis acumulat durant la setmana?
Bueno, del programa d'ahir.
D'ahir, què va passar?
I ahir va fer un tema caçador.
Ui.
Sí, eh?
Perquè t'ha casat els ulls.
No, perquè hi ha hagut polèmica a la redacció, perquè jo vaig donar per fet que acabaria sortint i no... No.
No, a mi el que em va sorprendre és el preu que veu dir de sortida.
I que el Barça el taxava en 30, no? Vam dir.
I tothom donava per bo. Inclús em sembla que el meu soci en aquesta secció, Miguel Rico, la canyola de 30...
Li semblava poc.
Em volia 40.
No, però en general el que vam dir és que el Barça era molt optimista. Bé, no? No vam dir això? O vam pensar més?
El
Barça era molt optimista pensant que rebria una oferta de 30.
El Miguel va fer un raonament molt a l'alça de demanem 40 i ja estarem a temps de vendre'l per 30.
Jo espero equivocar-me. Però si Casador, el Barça treu 30 milions per Casador, és per fer una festa.
Home,
per fer una rua.
Estem d'acord.
Perquè em costa de veure una xip.
Saps quan els hauries pogut aconseguir? L'estiu passat. Jo crec que l'estiu passat...
Home, segurament.
Però clar, segurament no podia saber que Flick comptaria tampoc amb ell.
Però quin club ha gastat 30 milions en un jugador que no ha jugat aquesta temporada? I que ha sigut el quart o cinquè alternativa.
Sí, sí.
Per molt que sigui el Barça...
No hi ha algun de la Premier que es gasti...
Jo, a la Premier se'l gasten...
Però a la Premier, els mitjentres són autèntiques bèsties físiques.
Sí. Ja, això sí.
A quin equip jugaria Casado de la Premier?
En un moment de la temporada, l'Atlètic de Madrid es va mostrar interessat, però crec que ja no. Desconec què ha passat. Bueno, han fitxat aquest noi...
Té Cardoso, té Pablo Barrios, té la Cantiva Llorente...
Va ser abans de fitxar Obed Vargas. Que tampoc em sembla la bomba, però en fi, ja en tenen
una
altra.
Va haver una possibilitat que la veu tenir al final de la secció. El tema aquest d'Aràbia, la secció de Cancelo, fer un intercanvi... Això sí que ho veig factible. Al final Cancelo té una fitxa que quadriplica la de Casador.
Ella vol anar a Aràbia, també, en el cas de Casador.
Aquesta operació encara la veuria. Però jo no veig que Casador, el Barça pugui treure 30 milions, però ni de prop, vaja.
Bé, veurem com va...
Us vaig veure molt, molt, molt optimistes.
I fas bé de renyar-nos quan pequem d'optimistes, que és una cosa que habitualment també et dic que no passa aquí al Tot Costa. Per cert, aprofitant que parlem del Torracollons de la setmana, els ximplets.cat, us deia que avui tenim Special Guest Star perquè fa uns dies ens va fer molta il·lusió que una llegenda del bàsquet ens escrivís, coincidint amb la secció del Torracollons i parlant de les samarretes, i ens digués, ei, que jo us escolto cada dia anant cap a casa i vull una samarreta dels ximplets.cat. I doncs, escolta, evidentment avui samarreta per ell i saludem-lo com es mereix. Parlo de l'exjugador del Barça de bàsquet, el Juan Domingo de la Cruz. Lagarto, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Ah, molt content, perquè... Soc un seguidor del Tot Costa i cada viatge que faig després de l'entreno dels meus xicots lo tengo 45 minuts i lo voy escoltant.
Et tenim perduda una mica la pista. Què fa ara Juan de la Cruz?
Jo porto quasi 30 anys vivint a Palma de Mallorca. Vine a jugar a lo que ara és l'Alep Oro. Fue mi último, l'últim any meu, i me quedé aquí. Me gustó el sitio i me quedé aquí en Mallorca. Vaig muntar una escola de bàsquet. Com salien jugadors bons, vaig federar equips i tinc equips en competició. Minis, infantils, cadets, juniors, la base pura i exclusivament.
Molts cops de forma recurrent sempre es pregunta quin és el teu primer record futbolístic, el primer cop que vas anar al Camp Nou. A mi em preguntes quin és el teu primer record de bàsquet i és la final de Grenoble.
De la Cruz marcant a Sabonis.
Ell me'n recordo, els meus germans van anar a Grenoble.
Va tenir uns tirs lliures finals decisius, em sembla.
Sí, sí.
Fa molt d'any, això.
L'any 85.
Sí, sí.
I de Falguiris, de Sabonis. 85. Sabonis, Cortinaitis, Omicius, Jo Baixa, Guerra Equipàs.
Era la selecció russa, vamos, era un... Prácticamente los titulares eran todos de la selección soviética. Y es el récord más bonito que tengo del meu paso por el básquet, ¿no? Porque Barcelona fue algo increíble, como estaba la ciudad, la gente, fue espectacular. Pero yo voy a decir una cosa, ¿eh? Yo soy jugador de básquet, o es jugador de básquet, pero yo soy fanático del fútbol, ¿eh? Yo a mí, ahora... No me parleu de bàsquet, parleu de futbol. Soc un ultra, però super ultra del Barça, eh? El bàsquet lo sigo, evidentment, però jo soc no perdo ningun partit de futbol del Barcelona i soc un ultra, però ultra total.
I del Madrid què en penses?
Bueno, no em tiris de la llengua.
Jo és que alguna vegada he vist alguna manifestació del Lagarto de la Cruz a la xarxa.
El Lagarto,
el Lagarto
ha vingut a que li regalem una samarreta, no a fer enemics.
soc molt duro. No, jo tota la meva vida he respectat el Madrid, de bàsquet, evidentment, però de futbol, bueno... Però és que últimament molt d'asco, l'entorn del Madrid, no. Sobretot aquest moviment que hi ha de la premsa, aquesta premsa basura que hi ha en Madrid, i la veritat que asco me da. ¿Qué quieres que te diga? No, pocas palabras, asco. Y soc molt dur.
Anem millor al Barça de Hansi Flick, que sí. Aquí de la Cruz ens hi trobarem tots. Tu has gaudit amb el Barça de Flick? O estàs gaudint, vaja?
Clar. Jo, la veritat, quan va marxar, o van marxar al Leo, jo me vaig dar de baixa del plus. No vull veure més futbol. Per a mi el futbol s'ha acabat. No vull a disfrutar. Però passé un any así, però el retorno de quan vino Flick, que parecía que todo, pues a ver cómo vamos a estar, y ver a estos chicos, que a mí me agrada molt el fet de cómo quieren la camiseta, ¿no? Yo lo comparo un poco con la nostra època, ¿no? Nosotros estamos 12 años, 15 años en el Barça. El Núñez nos decía, no, tú eres del Barça, no te puedes ir, y nos quería fichar de otro equipo, y nos convencía y nos quedábamos. Y me da esa sensación, ¿no? Ver a los chicos estos, el amor que tienen de la Masía por la cera camiseta, esa marreta, pues a mí me agrada. Y yo me lo vais a pasar molt bé el año pasado. Normalmente me iba muy cabreado a dormir. Yo soy de los que me cabreo, no duermo, como mal. Pero el año pasado podías ganar o perla. Pero va a ser espectacular. Yo me lo vais a pasar muy bien. Muy bien. Este año, bueno, una miqueta a mes, pero da igual. Os veig jugar al equipo y me agrada. Me divierto y a mí, si el fútbol me divierte, ya soy feliz.
Ara que amb la Sònia ens hem posat al resum d'aquell partit contra la Zalgiris, i la veritat és que pell de gallina, eh? L'última cistella del Lagarto, la gent amb sí, la vista, amb les senyeres i les banderes del Barça.
Jo em vaig quedar en calçotets, eh? Sí, me van quitar la samarreta, els pantalons, les zapatillas, els mitjons, me van quedar en calçotets. I perquè los agarré fuerte, porque si no me quedo también igual. Me quedo en paño menor, pero bueno, fue algo espectacular.
Jo tinc un trauma amb aquesta final perquè tenia 7 anys i cada bona entrada lliure en un viatge que organitzava una penya del meu carrer i no m'hi van deixar anar, lògicament, els meus pares, però vaig estar 2 dies sense dirigir-los la paraula.
Quan vam entrar per la Meridiana, ver los balcones, con la gente, con las banderas, fue algo increíble. Claro, es que nunca habíamos vivido algo así. Me acuerdo que Mike Davis, el americano, decía, yo parezco presidente de los Estados Unidos. Está como presidente, y era increíble. Luego en el ayuntamiento, fue... Yo he jugado muchas finales, he ganado alguna que otra coseta. Yo, por ejemplo, todo el mundo dice, uy, la medalla olímpica. No, porque la medalla olímpica pierdes el último partido, ¿vale? Entonces no es lo mismo. Y todo lo que había alrededor para mí fue inolvidable. Yo te juro que cada vez que veo, a mí me emociona. De todas formas, también me emociona porque veo a mi hermano, que falleció hace 4 años, 5 años, a Chicho, de rodillas, festejando, agradeciendo al cielo el haber ganado eso, pues a mí me emociona mucho más todavía.
Doncs el Lagarto de la Cruz, que queda anomenat també com a torracollons del Tot Costa, i a més avui, amb permís de l'audiència, la samarreta que sortegem habitualment anirà directament cap a Mallorca.
Torracollons, sí.
Sí, a més crec que t'encaixa bastant, pel que he anat veient.
Sí, Lagarto. Siento molt identificat, sí.
Lagarto, un plaer tenir-te avui amb nosaltres, un plaer, que ens escoltis, sí. I una abraçada enorme.
Tenéis un forofo vuestro, ¿eh? Un abrazo grande.
Grande.
Una abraçada, gràcies. La samarreta dels ximplets.cat pel Lagarto.
I la tassa de porcellana.
La tassa.
Amb el disseny dels ximplets.
Emboliqueu-la bé, que ha d'anar a volar fins a Mallorca.
Sí, i haurem de trobar la talla bona, diríem.
Sí, perquè el Lagarto és alt, eh?
És alt.
Sí, això sí que ho té. Va, que rematem la tertúlia. Amb una notícia que és d'avui, Sonia Olear, hola de nou.
Hola de nou.
Que té a veure amb dues normes noves, lleis, dieu-li com vulgueu, sí. Que ha aprovat la IFAB i que jo les batejaria com la llei Prestiani i la llei Senegal.
Molt bé, perfecte, ho has definit perfecte. La primera és que aquells jugadors que es tapin la boca en el moment en què s'encaren amb un futbolista rival seran sancionats amb targeta vermella, i la segona, que els jugadors que abandonin el camp de futbol com a senyal de protesta a una acció arbitral també seran expulsats, i les dues regles, com tu dius, s'implementaran a la Copa del Món del proper estiu disputada als Estats Units, Mèxic i Canadà, i arriben arran de l'incident de Prestiani amb Vinícius en el partit d'anada del play-off de la Champions entre el Benfica i el Madrid, quan els argentins va tapar la boca per, segons el brasiler, dir-li insults racistes. Això és el que ha servit de precedent.
Que per saber l'han acabat sancionant amb 6 partits, però sí, no per insults racistes, per insults sinó homòfobs, per homòfobs, sí, sí, que són els que va reconèixer ell. Sí, sí.
La segona regla té com a precedent el que ha passat a la final de l'última Copa d'Àfrica. En aquell partit, recordeu, els jugadors del Senegal van decidir abandonar el terreny de joc com a protesta per un penal assenyalat a la selecció marroquina, i aquest succés ha provocat que la FIFA proposés que aquells jugadors o components del cos tècnic que abandonin el terreny de joc siguin sancionats amb targeta vermella i el partit perdut.
Vaig fatal de temps i, per tant, us ho preguntaré en monosíl·lab. Us sembla bé aquesta norma de castigar amb vermella quan et tapis la boca en cas de sideral, eh? No, tu pots parlar.
El dia que va passar, jo vaig dir que posarien aquesta norma. Sí. Estava cantat i la trobo completament lògica. No té cap sentit que un jugador parli amb un rival amb la cara, amb la boca tapada.
Totalment. Si te la tapes és perquè estàs amagant alguna cosa.
No toca.
Sí, sí. Molt bé, doncs no ho tinc gaire clar, però en fi, ja veurem com funciona. Per cert, que també teniu... Sí, vull dir... Que
el Torrecollons, digues.
No, la presumpció d'innocència desapareix. Vull dir, tu et pots tapar la boca per
què pots tapar la boca? En un enfrontament, amb el jugador
sí,
rival.
Per dir coses que segurament només li vols dir a aquella persona i que no tenen per què ser insult racista.
Però el vols insultar, no?
No, home, no, perquè hi ha molta gent que es tapa la boca i no profereix insults racistes, ni homòfobs.
No, però o el vols insultar d'una altra manera, sí. És a dir, què estàs tapant?
Si t'estàs discutint amb un tio, evidentment no li estàs doncs felicitant això, el Nadal.
Doncs ja està, si tu vols insultar algú, és a dir, faltar-li el respecte a algú, que tots ho veiem,
sí, valent,
i si no, te'n vas al carrer.
Jo... Escolta, i el futbol ha de ser exemplar, i a tu amb un nen no li has de dir que es tapi la boca quan parla.
Ui, aquest és un debat infinit. Ui, jo sobre l'exemplaritat del futbol per educar nens, jo estic radicalment en contra, però en fi, això...
Farem bé, però intentem, no? Que no s'hi valgui tot.
Sí, sí, bé, ja, però que la presumpció d'innocència també prevalgui...
No, però és que no és una presumpció d'innocència.
Sí, sí.
Si tu estàs discutint amb un rival, no et pots tapar la boca. Tu saps, a partir d'aquí te la tapes, vermell, al carrer.
Doncs a mi em sembla una animalada, és matar mosques a canonades, però en fi, ja veurem com funciona la norma. Per cert, teniu disponible Espanyol reservat avui amb entrevista a Kiko Casilla, exporter de l'Espanyol i del Madrid en la setmana de l'Espanyol-Madrid de diumenge. Sònia, gràcies.
Adéu.
I gràcies al Bernat Soler, a la Gemma Mallorca i a l'Oriol Domènech. Una pausa i rematem amb NBA.
Adéu.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a btravel.com.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
Wala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
Wala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
Wala!
Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
Necesito vacas.
Sí, sí, i també sabem que ara més que mai necessites vacas flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web, al Com Viatges. Sabem de viatgers.
Torna el temps d'espàrrecs de Gavà del 24 d'abril al 10 de maig.
I la fira d'espàrrecs del 30 d'abril al 3 de maig.
Gastronomia, concerts, festa i tradició, amb l'espàrrec blanc com a protagonista.
Tota la informació a firaespàrrecs.cat.
A Gavà, fem fira. Organitza l'Ajuntament de Gavà.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
Frenar el feixisme espanyol i català.
Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
Tu eliminaries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
Hola, Anna.
Hola.
Amb Ricard Ostrell.
Rufiti, rufiti, rufiti.
Coast to coast. Temps per l'NBA... O en el cas d'avui començarem per la Lliga Universitària. Jordi Colomer, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè ja ens hem acostumat a la fuita constant de talent format a Europa cap a la Lliga Universitària. L'últim cas és el del jove jugador del Barça, Sion Keita, que s'ha anunciat, vaja, ho ha anunciat la Universitat de North Carolina, que la temporada vinent jugarà allà.
Sí, fins al punt que en el Barça l'estiu passat ja eren conscients que els quedava un any de Keita i que per molt que siguis un club poderós, ara mateix no pots competir amb la Lliga Universitària. Vull dir que aquest estiu hi haurà desbandada a la penya, ahir també Unicaja va perdre un jugador, el Baskonia, perquè estem parlant de jugadors que se'n van a sous de 1,5 milió, 2 milions, 3 milions, fins a 4 milions, amb 18, 19 anys. Llavors és que és igual, no pensis en la part esportiva, no pensis en totes aquestes coses, no. Que pot sortir millor o pitjor, i hem tingut exemples de com Nagy, que se'n va anar allà molt ràpid, i ara fins i tot està el tenint per lligues universitàries sense jugar. Però és que resol la vida, per tant, el que és canviar el xip, pensar que els 18 anys et marxaran, intentar pactar que quan tornin els drets els tinguis tu, i ara la formació serà això, fins als 18 anys el formes aquí, se'n va als Estats Units, i ja tornarà, si no té lloc a l'NBA, i a veure com torna.
A mi em fa l'efecte, i cada cop ho tinc més clar, que els clubs europeus el que s'han de plantejar és si els surt a compte la inversió que fan en base, perquè tenir un jugador fins als 18 anys ja no acabo de veure-hi el guany. Té raó el Jordi que, hipotèticament, si no li va bé o no fa carrera a NBA i torna, en pots arribar a tenir els drets, però vaja, no ho dic només pel Barça, evidentment també per sí, la sí. Penya i com o al Madrid, que també li ha passat, o com tants altres equips, i la veritat és que no acabo de veure la jugada. No sé si... Igual, després parlarem de l'NBA prenent mesures anti-tanking. Jo no sé si el bàsquet europeu hauria de prendre algun tipus de mesura contra això, perquè és que si no... En fi...
El problema principal és que per edat... Si, clar, no pot tenir una clàusula alta perquè el sou no és alt,
clar, clar.
I perquè molts cops signen que són menors d'edat i si van al jutjat, perds, i això ja s'ho han trobat diversos equips. Per tant, si la conclusió que han arribat als clubs és que el millor és acabar de bones, que sigui una sortida pactada, no amb rescissió de contracte de males, per de cara al futur tenir-ho millor, que no et torni sobre i se te'n vagi al Madrid, saps? No marxi al Barça.
Clar.
I quan tornis se te'n vagi al Madrid. Tinguis tu els drets.
Ho entenc, però el resum de tenir bàsquet base és que només et quedes els dolents o els no tan bons, perquè els que tenen potencial de jugador diferencial se'n van.
I els que exploten més tard, ara amb 20, 21, 22 anys, també poden marxar. Ho va patir el Manresa l'estiu passat, i passarà, perquè a més ara s'obre la finestra, són 5 anys des de que tenen edat. Per tant, et poden marxar amb 21, 22, que ho estem veient també, jugadors d'Eurolliga, al Baskonia li passarà amb Espanyolo, jugadors d'Eurolliga que se'n van cap a la Lliga Universitària.
Molt bé, doncs endavant les atxes, una perla entre cometes més que se li escapa al Barça en aquest cas. Pel que fa ara si han anat a l'NBA, ja en marxa els play-offs, tenim dos equips ja a segona ronda, tots dos a l'oest, els vigents campions, els Oklahoma City Thunder i també els Spurs, els segons a l'oest aquesta temporada. En canvi, a l'est, molt més igual a tot, els Knicks patint per superar Atlanta, que encara estan 3-2, els Celtics també patint per superar, o patint o anant al sisè partit com a mínim amb els Sixers, i, atenció, com ja va vaticinar Jordi Colomer, els millors de l'est a la temporada regular, els Pistons, s'estan a punt de fotre una nata descomunal.
És que a play-off hi ha tendències que repeteixen cada any. Si equips que tenen jugadors que no tenen tir exterior, els floten i s'obliden d'ells a play-off. Igual que jugadors que són dèbils físicament, van a per ells sense pietat. I això li ha passat una mica a Detroit. És un equip, com hem dit, no té generadors de joc, li falta tir exterior, i, per exemple, el seu 5, que és Jalen Duren, que aquest any ha debutat a l'All-Star, és tot físic. L'estan flotant, l'estan convidant, no participen al joc, i al final tot se centra en Kate Cunningham, que tampoc està fi. Vull dir, en els últims dos partits ha perdut 16 pilotes. 8 pilotes per partit. És una barbaritat. Llavors, és que no és que perdin, és que l'últim partit van perdre amb Orlando fent un 32% en tir, que és un rècord negatiu històric, que superava el que havia fet Toronto la nit abans, amb un altre partit, per oblidar, que havia guanyat contra Cleveland fent un 33%. O sigui que estan topant amb el físic d'Orlando i no estan trobant solucions, però perquè si falta el punt aquest de talent pur, que és el que a play-off brilla. En físic no en tens prou, has de tenir aquest talent que quan el rival t'estudia més has de tenir solucions, i Detroit no les està trobant.
Doncs els millors de l'est a la temporada regular estan a un partit d'anar-se'n al carrer a la primera ronda. Això l'any passat els va passar als Cavaliers, oi? Que van ser els millors a la temporada regular i van caure a primera.
L'únic que ells van tenir l'excusa de les lesions, ja, la general de Donovan Mitchell, sí, sí. I així. Aquests no tenen aquesta excusa.
Molt bé, doncs hi ha emoció a l'est, a l'oest, com dèiem, no tanta. Thunder i Spurs ja segona ronda amb facilitat. La sorpresa és que pinta que els Nuggets quedaran eliminats amb els Wolves, si és que això és sorpresa, perquè els Wolves tenen bon equip.
Jo encara no tancaria aquesta porta, perquè els Wolves, amb les dues lesions greus que han tingut, sense Anthony Edwards i DiVincenzo, perquè malauradament ja tenim el primer trencament de tendó d'Aquiles, que ha estat DiVincenzo, la línia de l'any passat, no sé si tindran prou arguments com per guanyar-li un partit més a Denver. Però és veritat que amb tots sants estava jugant molt millor a Minnesota.
De moment dominant Minnesota per 3-2, però és veritat que encara haurà de guanyar un partit i que estan llastrats per les lesions. En tot cas, el sisè partit, i que podria ser definitiu, serà a Minnesota, i per tant el factor pista com a mínim sí que el tenen. En paral·lel als play-offs, Jordi, ha sortit ja la famosa mesura anti-tanking que estava dissenyant, buscant, pactant l'NBA. Com es resumiria? Com intentarà l'NBA que els equips no perdin, no busquin perdre de manera tan descarada?
Sí, han fet fórmules com molt complicades, així que ho simplificarem al màxim. Bàsicament, els tres pitjors ara tenen menys opcions que els que són del 4 al 6, que la resta d'equips, de tenir el número del draft. Sí, que no volen que hi hagi equips que vulguin ser el pitjor perquè tens menys opcions. A banda d'això, han fet altres mesures, com per exemple que no puguis tenir 2 anys seguits el número del draft, o que puguis tenir 3 anys seguits una elecció entre els 5 primers, no? Que és el que hem vist últimament amb equips com Detroit, amb equips com San Antonio, que ha tingut eleccions altes al draft diversos anys seguits. Doncs això es procura. I obren la porta a que si hi ha equips que es veu que estan fent tanking, que volen perdre, a sancionar-los també en posicions del draft. Però això està per veure. Però bàsicament el principal que han fet és que els tres pitjors tenen menys opcions que els que ho han fet una mica millor, perquè no tinguin aquest incentiu de perdre-ho tot.
Molt bé, doncs veurem si l'any vinent la cosa funciona menys descaradament que aquesta temporada, on hi ha hagut partits que han fregat el ridícul, i ja no ve d'aquest any. A veure si l'NBA se'n surt amb un dels seus principals talons d'Aquiles. Jordi, la setmana vinent més. Gràcies.
Fins la pròxima.
2 minuts i les 9. Abans d'acabar, un apunt d'handbol. El Barça juga demà a la pista del Nantes l'anada dels quarts de final de la Champions. Míriam Guàrdia.
Bona tarda. Els blaugranes arriben a l'eliminatòria en un gran moment de forma. L'equip dirigit per Carlos Ortega ja és campió de Lliga i va dominar la fase de grups de la Champions amb un balanç de 13 victòries i només una derrota, fet que li va permetre acabar líder del grup B. A més, el conjunt culer afronta aquesta fase decisiva amb el factor pista a favor en el partit de tornada, que es disputarà el 6 de maig al Palau. L'equip francès, per la seva banda, busca repetir presència a la Final Four de Colònia i comptarà amb la força de la carena per aconseguir la victòria a casa seva. Ortega disposa de tota la plantilla per anar al partit a Nantes i farà viatjar a tots els jugadors, incloent el juvenil Adrián Sola i el porter del Barça Atlètic Philippe Saric. Blas Jans, lateral del Barça, ha advertit de la dificultat del duel i del nivell del rival, en un enfrentament que promet ser molt competit.
Pues sí, es un partido muy difícil, ¿no? Todo el mundo sabe que ahora mismo, además en cuartos de final, no hay un rival que dices, esto voy a ganar fácil y me paso a Final Four, ¿no? Y Nantes es un equipo muy parecido que nosotros, tiene un contraataque como nosotros y nada, están jugando muy rápido y nos espera un partido súper difícil.
El partit es podrà veure demà a 3:15 a Esports 3.
Gràcies, Míriam. Alguna cosa més, Sònia?
Ara a les 9, Atlètic de Madrid-Arsenal, el podeu seguir al Digital de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Sònia, gràcies a l'equip que ha fet possible el programa d'avui, a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Hansi, quin partidàs ahir, eh?
Oh, muy bien, buen trabajo.